Bé, comencem així el nostre espai d'economia, com cada setmana, amb l'economista Julià Guimerà, al qual saludem. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bueno, continua el tema del BBVA i del Banc Sabadell. Vas comentar l'altre dia que una de les opcions possibles que hi havia era la de la OPA hostil del BBVA al Banc de Sabadell, i és precisament lo que s'ha plantejat, no? Contamos com està esta qüestió. També vas dir que a Espanya cap OPA hostil havia prosperat. Com estaria esta, la del BBVA i la del Sabadell?
Pues bueno, estaria malament. Ja vaig comentar que, bueno, que la història no s'havia acabat, és a dir, que li quedava, podien dir, al BBVA i hi havia tres opcions. Una era millorar l'oferta, l'altra era retirar-se i l'altra, pues, fer una OPA. Entonces, bueno, en este cas, pues, bueno, lo que ha fet és una OPA hostil. És a dir, en un principi, aquesta fusió és una espècie d'absorció, és a dir, el BBVA se menjava el Sabadell. I, clar, doncs el del Sabadell, doncs no s'ha agradat això, és a dir, perquè desapareixia la marca. Bueno, la qüestió és que al final ha sigut el que és l'OPA hostil. Bueno, què és una OPA? Una OPA és una oferta pública d'adquisició d'accions. És a dir, i aquesta oferta pública és sobre el 100% del capital que la vol comprar. I normalment va dirigida a tots els accionistes. És a dir, si, per exemple, hi ha una OPA, imagineu-vos que se feguera l'OPA, en aquest cas, que les accions del Sabadell en aquest moment anigueren a 5 euros, i entonces, pues, digueren, un altre diu, separa la cotització, i diuen, bueno, faig una OPA i donaria 6 euros. I entonces, bueno, pues entonces la gent decidís si ven o no ven. Claro, l'OPA sempre té que tindre un preu atractiu a un preu superior al del mercat. Bueno, per això és el que és l'OPA. I què és una OPA hostil? Pues una OPA hostil és la que se fa una oferta pública d'adquisició d'accions, però en contra de la direcció de l'empresa, que en este cas, perquè el Sabadell, la direcció de l'empresa, va dir que no accepta el que és l'absorció. I això és el que podem comentar. Claro, mirem poc el BBVA. El seu president és Carlos Torres, va ser discípulo de Francisco González, que era, bueno, l'antic president de l'Argentària. Recordem que BBVA és les sigles de Banc de Bilbao, Vizcaya i Argentària. I, bueno, està el BBV, que ja era Bilbao-Vizcaya, i se van fusionar en l'Argentària. Però, bueno, en aquest cas, Francisco González, de l'Argentària, i va caure l'altre president que presidia BBV, i va caure i se va quedar Francisco González, que Argentaria, recordem que era un banc públic, dels pobles públics que hi havia, i que, bueno, que el van nomenar José María Aznar dins de la direcció del banc públic Argentaria. Bueno, el que em van veure és que Carlos Torres, pues, va llançar una OPA hostil per l'adquisició del 100% del capital social del Sabadell, i, claro, i això OPA hostil, claro, no dona efectiu. És a dir, jo te dono accions en vez de donar-te diners, que, claro, això no és tan atractiu, perquè depèn de com va la cotització de les accions. Claro. En aquest moment, pues, bueno, de quan va anunciar aquesta OPA, pues, podien dir que la valoració donava un 30% més de lo que és la valoració de com anaven en aquest moment les accions del BBVA. Però en aquest moment van es començar a baixar i el Sabadell va començar a pujar. I ara, claro, la diferència és pràcticament un 7%, com que ja no és tan atractiu. Bueno, en un principi se dona 4,83 accions del Sabadell per una del BBVA, en arreglo a lo que en aquest moment se cotitzava cada acció. Bueno, això, com he comentat, era una espècie de prima del 30%, però en seguida aquesta prima va baixar al 18% i ara encara ha baixat més, pues perquè, com he comentat, pugen les accions del Sabadell i baixen les del BBVA, ja que no van donar diners en efectiu. Claro, aquest import ascendia aproximadament a 11.000 milions d'euros. Però, claro, esta OPA, pues, se va enfrentar en tot el món. Se va enfrentar en el que és el govern català, se va enfrentar també en el govern valencià, que no volia. Recordem que Catalunya té, el banc és pràcticament català i la gestió està en Barcelona, i podem dir que el domicili social, el Sabadell, a l'absorbir la CAM, pues, té molts d'interessos en la part sud del País Valencià, i en aquest cas va posar la sede social en Alacant. I, bueno, pues, el govern valencià també està en contra. I, per altra banda, pues, també estava en contra, pues, el govern, a través del Ministeri d'Economia, el seu ministre, que era Carlos Cuerpo, que va dir que, bueno, que la... que lo que está clar és que, bueno, que no li agradava massa esta fusió. Per què? Pues perquè el segon banc comprarà el quart banc i hi hauria molta concentració bancària. Què vol dir això? Pues bueno, que si ara en quatre bancs dominen el 70% de tot el negoci bancari, més del 70%, pues passaria en tres bancs, que seria CaixaBank, Santander i BBVA Sabadell, acapararien el 70% del negoci bancari. I això què vol dir? Pues que se forme oligopoli. És a dir, oligopoli què vol dir? Que hi ha molt pocs oferents i molts demandants. És a dir, en aquest cas, és a dir, els que ofereixen crèdit només hi ha tres que se poden reunir en una taula i posar els preus que volen, com ho han vist ara, com per exemple està pujant el tipus d'interès, els préstecs han pujat el preu, el tipus d'interès dels préstecs han pujat i en canvi la remuneració del passiu no ha pagat, no, la remuneració dels depòsits pues no l'estan remunerant i estan guanyant més diners que mai. Però bueno, això és el que pot passar en el que és una OPA. Les OPAs hostils, és a dir, en contra de la direcció de les empreses, pues no han triomfat quasi mai. És a dir, en la banca va haver-ne una en 1988, que va ser la de, el Banc de Bilbao, en aquest moment no estava fusionant ni el Vizcaya ni Argentària, va voler comprar Banesto i va fracassar. Recordem que ahir estem com a president Mario Conde, que va també fer un cop d'estat a Letona, que està governant Banesto, i bueno, pues, este se va fer fort ahir en Mario Conde, però bueno, en aquest cas pues, va frenar l'OPA i no se va aconseguir. Després va passar el que va passar en el Banesto, que Mario Conde el va gestionar molt malament i el Santander se'l va quedar per un euro i pràcticament l'ha absorbit. Bueno, per què li interessa tant al BBVA comprar el Sabadell? Pues bueno, primera, guanyaria molt de pes a Espanya. Són mercats que tenen dos mercats completament diferents. Sabadell té pimes, com a majoria de pimes, i el BBVA té molts de partícules. Això és unir molt. I per altra banda, el BBVA té inversions en països emergents. Què vol dir països emergents? Però, bueno, que països que no estan desenvolupats i que, bueno, pues que tenen molts... podien dir que són molt inestables, que és, per exemple, en Turquia té el banc més important, Garanti, és del BBVA, i en Mèxic. Claro, pues, estos països són molt inestables i no us agrada. I què passaria si compra el BBVA? Compra el Sabadell, perdó. Pues que guanyaria mercat en el mercat europeu perquè se quedaria en el banc que té el Sabadell, que és TBS, en el mercat britànic. I això pues, li interessa de prou. Bueno, el que passa és que les diferències han anat creixent en lo que és la compra de la OPA que volia fer el Carlos Torres. I bueno, i lo que està clar és que Josep Oliu, per exemple, el president del Sabadell, pues li ha tardat en contestar-li a Carlos Torres i claro, pues un poc perquè una setmana ha tardat i li ha dit que n'anai de la Xina, que la considera insuficient, que està molt poc valorada i que tampoc estan donant efectiu. És a dir, que això de 4,83 accions del Sabadell per una del BBVA és molt poca cosa i, bueno, i sobretot critica que claro, a mi m'estàs donant cromos, m'estàs donant accions i aquestes accions depenen de com se valoren. És a dir, si tu me dones 4 accions del BBVA i valen a 8 i ara quan jo faig el canvi valen a 6, pues estan baixant, com està passant ara. I no paguen en efectiu. És a dir, la qüestió és que, bueno, la valoració país ja ha sigut baixa i, bueno, i el Sabadell s'ha obligat un poc a rechaçar l'oferta. Bueno, després també ha entrat el govern pel mig i tampoc li agrada res. En una entrevista, per exemple, en Ràdio Televisió Espanyola, Carlos Cuerpo va dir que, bueno, que li preocupa eixa fusió perquè crea oligopolis bancaris, és a dir, que crea poca oferta i vol dir que això els perjudica a tots, ja que pacten preus. I, bueno, pues, lo que podien dir que ho ha resumit en una sola frase, el Carlos Cuerpo. Va dir que, bueno, que el govern té l'última paraula per autoritzar l'operació, és a dir, que se té que autoritzar l'operació a través del govern. I sembla que el govern no està massa d'acord. Bueno, què ha passat així, molt que tot? Pues Carlos Torres, podien dir que pues ha actuat en una prepotència enorme, és a dir, que no, ha anat de xulo per la vida, és a dir, i, bueno, ja ha fet un assalt a lo bèstia al Sabadell, perquè inclús, bueno, els directius del Sabadell se van enterar pues, 4 o 5 minuts abans de que ho anunciaren en els mitjans de comunicació. I, clar, per això no se pot anar. Això pot fer mal a la reputació del BBVA i, bueno, i és un perill que aquesta persona potser perdi la presidència del mateix banc. Un gran economista, l'economista més influent del segle passat, del segle XX, que era Keynes, té un llibre que se diu Les conseqüències econòmiques de la pau. I què resumia en aquest llibre? Que, bueno, que no se pot humillar l'enemic. No se pot humillar l'enemic. I d'ahir la història tenim molts de cas. Tenim algun cas, és a dir, recordem que Alemanya va perdre la Primera Guerra Mundial, ¿vale?, que va caure en 1918, i els aliats la van humillar com? Fent-li pagar una burrada de diners, fent-li pagar una burrada per els desperfectes de la guerra i, bueno, llevant-li pràcticament la meitat, molt de tros del seu territori. Claro, això va germinar un revanxisme impressionant i en 1939 pues, va entrar en Alemanya els nazis, el fascisme, a través de Hitler. I ens va provocar una Segona Guerra Mundial. És a dir, els alemans estaven molt, molt, molt enfadats i això, pues, tu no pots humillar con la forma que va humillar, sobretot en el Tratat de Versalles, que se va fer el Tratat de Pau, un tractat de pau molt humillant per Alemanya. I, bueno, per això és una podríem dir, no és tan bèstia com podríem dir, com el que passa en el BBVA, però és una forma que el Carlos Torres, pues, anava de prepotent i, sobretot, pues, dient, pues, bueno, així avassallo jo al Sabadell i s'acaba. I, bueno, pareix que no li eixirà molt bé. És a dir, el Torres ha fet un... com he comentat, ha actuat com a prepotència i, com he comentat també... 4 minuts abans de publicar-la, li ho va avisar, només 4 minuts abans, i, bueno, pues, la qüestió és que ha actuat igual que va passar en 2020, en què el BBVA va voler comprar el Sabadell, que en aquest moment el Sabadell no anava tan bé com va ara, que està anant prou bé, se gestiona molt bé, inclús el banc anglès eixe està traient molts de beneficis que tenia pèrdues abans, i, bueno, pues, la situació ha canviat. Claro, què passa a banda? Que si no accepten, en un principi, com no van estar a la fusió, si ho fan a través d'una OPA, doncs inclús el Sabadell perderia els 3 consellers que se li van prometre en el Consell d'Administració. Bueno, la qüestió és que per a mi s'ha fet prou malament. Primera, se fa abans de les eleccions catalanes. Recordem que este banc és català, el Sabadell. I, bueno, doncs tots els polítics han estat totalment en contra d'això. Pues total, s'hauria pogut esperar fins ahir, per exemple, ahir dilluns, o el dilluns d'esta setmana, que és quan s'hagin passat les eleccions, no? Ho fa abans. Després s'enfrenta també al ministre d'Economia, s'enfrenta també a lo que és el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que, clar, que, com he comentat, té la sede del Sabadell en Alacant. I, bueno, lo que està clar és que per a mi, no té massa recorregut esta OPA. Però, bueno, no sé, jo ja vaig comentar que, bueno, que la història no havia acabat. Té el sentit, te seguirem parlant, perquè, clar, això pot durar 2 o 3 mesos, però no té massa recorregut. I crec que, a lo millor, Carlos Torres se jugui a la presidència del BBVA.
Anem a canviar de tema, anem a parlar de l'afiliació a la Seguretat Social, que en este mes d'abril del 2024, pues, bueno, ha generat un rècord històric des de que hi ha datos. Contamos.
Sí, bueno, este mes d'abril ha sigut molt bo per l'ocupació, estem portant un any molt bo en l'economia i, bueno, pues recordem que en abril no ha sigut la Setmana Santa, que va ser en el mes de març, i en canvi pues, s'han creat quasi 200.000 afiliats més a la Seguretat Social, la meitat venen d'hostaleria, per el que podem dir que no li afecta molt la Setmana Santa, i la xifra d'afiliats supera per primera vegada 21 milions de persones. Aquesta xifra no s'havia arribat mai des de que hi ha dades, des de que hi ha quedades registrades des del 2001. També el número d'aturats ha baixat en 60.500 persones i podem dir que, bueno, que la qüestió és que, en aquest cas, ens trobem ja en 2.666.000 d'aturats, és a dir, un 16%. Som molt d'aturats, però, bueno, estem baixant prou. El número d'afiliats en concret ha sigut 21.101.505 persones, 199.578 més que anterior, pràcticament 200.000, i, bueno, i el fet de que la Setmana Santa caiguera en març, pues no afecta, podríem dir, a la creació de lloc de treball. És a dir, la meitat, per exemple, d'estos afiliats més han sigut d'hostaleria, en concret 92.000. Després del sector administratiu han sigut 15.000 i de les reparacions de vehicles han sigut 11.000, que és el que més han crescut en d'afiliació. Persones geogràfiques, pràcticament Balears, Andalusia i Catalunya, són els territoris que més afiliats han creat. Pràcticament aquestes tres comunitats autònomes creen el 65% dels nous llocs de treball actuals. El número d'afiliats respecte a l'any passat ja supera més de 500.000 de persones més afiliades. Bueno, i lo que porta més aparellat és bueno, que hi ha molta gent que se'n va de l'atur. Normalment, quan hi ha, no té per què coincidir la disminució de l'augment d'afiliats en la disminució de l'atur. Pues per què? Perquè hi ha gent que no passa per l'atur i s'incorpora al món del treball. És a dir, que a vegades ens han trobat en que hi ha més afiliats, però en canvi augmenta l'atur. Pues no, este mes d'abril ha sigut les dues coses a la vegada. És a dir, augmenten els afiliats en 200.000 i disminueix l'atur en 60.000. És a dir, per exemple, el cas més concret, pues bueno, la disminució de més atur ha sigut en l'hostaleria, que ha baixat en 42.000 persones, en la construcció 4.900, en indústria 4.000 i pico, i en agricultura 3.400. I després també ha disminuït també en el que és l'atur en gent que no tenia un treball anteriorment. L'afiliació, pues, com veiem, va molt bé, no s'havia tingut mai tanta afiliació. Si repassem un poc l'afiliació un poc d'estos anys, en el 2019 n'hi havia 19 milions d'afiliats, 2020 ve el Covid, n'hi ha 18 milions d'afiliats, 2022 ja creix a 20,35 milions d'afiliats, 2023 a 20,89 milions d'afiliats i en abril del 2024 ens trobem en 21,1 milió d'afiliats. I, bueno, i respecte a l'atur, podríem dir que el que és l'atur de l'abril del 2013 hi havia 4 milions, quasi 5 milions d'aturats, en el 2019 hi havia 3 milions i pico, en el 2021 quasi hi havia quasi 4 milions d'aturats i en el 2024 han disminuït a 2,67 milions d'aturats. Com veiem, va baixant. És a dir, clar, el descens pues normalment se veu ahir, és a dir, han passat pràcticament en la pitjor època de 4 o 5 milions d'aturats a 2 i pico milions d'aturats. Què ha sigut tot això? Pues bueno, part de tot això i gràcies a tot això ha sigut la reforma laboral. Recordem com se va aprovar la reforma laboral. Se va aprovar pues, perquè un diputat del PP, menys mal que se va equivocar, que era Alberto Casero, pues, se va equivocar i per un vot pues, vam aprovar la reforma, per carambola vam aprovar la reforma laboral, però ens ha anat prou bé. Recordem també bueno, que va passar ahir, que se va pactar la Unió del Pueblo Navarro, tenia que votar a favor i van així pues, dos que van votar en contra. Bueno, al final se va aprovar. Bueno, pues, ha complit dos anys, esta reforma laboral. Podien dir en el primer trimestre, podien dir que d'aquest primer trimestre del 2024 han sigut notícies molt positives. S'ha reduït la temporalitat del 26% de contractes que està en contractes temporals, ha passat al 15%. Després ha augmentat també els fijos, els fixes, però sobretot els fixes discontinuos. Clar, la gent pregunta, és que aquests fixes discontinuos pues, no són del tot fixes. Sí, però estan millor que com estan en temporals, perquè recordem que abans tenien contractes dues setmanes en el carrer. Ara estan, podríem dir que les empreses, quan tenen necessitat d'agafar gent, tenen que agafar de sus fixes. I entonces això està prou, tenen més seguretat. Perquè abans, quan tu tenies al carrer, no sabies si tornar a cridar. Ara estan obligats a cridar de tu. Si l'empresa té fixes descontinus. Claro, no és la millor, no és un fixe normal, però està bé. És a dir, hi ha més de 2 milions d'afiliats a la Seguretat Social des del 2021, 3,4 milions d'afiliats, podríem dir, són en contracte indefinit, és a dir, però sobretot el gran augment que ha fixat en fixes discontinus, que, clar, pues molta gent genera dudes sobre aquesta qualitat de l'ocupació, en l'indefinit. Perquè, clar, hi ha... L'oposició reclama més dades de l'administració d'aixòs fixes discontinus. Perquè, clar, a lo millor se pot convertir aixòs fixes discontinus en temporals, però que despedir-los costa més diners, que al final. O ni siquiera això, recordem que els fixes discontinus, ara no recordo molt bé, però tenen, per exemple, un mes o dos mesos de prova. I a lo millor ja es tiren abans de que acabi la prova. Bueno, el govern ha dit que, bueno, que se farà que advertir sobretot a la inspecció de treball, pues que normalment vigile especialment aquest abús de les empreses en els fixes discontinus. Però bueno, això és el que podem resumir. Gran afiliació a la Seguretat Social, no havia mai hagut tanta afiliació, va molt bé per les pensions, i bueno, pues, la reforma laboral ha sigut també un trampolín perquè aquesta afiliació sigui millor i de més bona qualitat, ja que els fixes augmenten molt més que el que hi havia abans en més contractes temporals.
Anem ja en la bolsa. Bueno, no sé, esta setmana el tema dels moviments bancaris com li ha afectat. La setmana passada no, perquè no havia donat ni temps pràcticament, encara que ja s'havia castigat un poc al BBVA per el que vas dir. I esta setmana com ha anat?
Pues bueno, la bolsa ha pujat esta setmana un 2%, però clar, les europees han pujat molt més. Perquè, bueno, ha pujat... Però clar, així per què ha pujat menys? Pues ha sigut, pues, bueno, per l'op hostil del BBVA al Sabadell. Que, per cert, els dos valors han baixat. Es han sigut un poc les protagonistes de la setmana passada. Claro, Carlos Torres, president del BBVA, bueno, va assegurar als accionistes que, bueno, ja hi ha guerra entre ells, perquè ja va dir Carlos Torres que ja tenia accionistes que volien que els pareixia molt bé la fusió, la compra. Claro, això no se pot dir. I llavors el Sabadell l'ha denunciat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors dient que, bueno, que ha ocultat informació al mercat i que digui qui són aquests accionistes que estiguen a favor d'aquesta OPA. I, bueno, pues, ahir la qüestió és que, bueno, el Sabadell, per exemple, és un banc que vas començar a cotitzar el 19 d'abril del 2001 en bolsa, no se cotitzen aquestes accions, però, clar, en un principi, este banc ha canviat molt de propietaris. És a dir, en un principi, pues, eren, podia dir, l'Alta Societat Catalana i les seues empreses, els que destacaven, sobretot, el grup més fort, podien dir, d'accionistes. Eixa societat catalana i aquestes empreses han desaparegut i, bueno, hi han entrat un poc els fons d'inversió internacional. Claro, si una empresa, el seu nucli dur, són fons d'inversió, per això només busquen la rentabilitat. I si es donen diners, pues ho venen ràpidament. No és un nucli dur que pugui fer front a aquestes OPEs. I, bueno, pues, un dels principals fons d'inversió, pues, és BlackRock, que té el 3,62%. Un altre és David Martínez Guzmán, és un mexicano, que, bueno, que això només li interessa la inversió, perquè està dins del Consell d'Administració i n'hi va. I podríem dir que 24 accionistes tenen, de fons d'inversió, excepte este mexicano, David Martínez, pues tenen el 46,62% del capital. Això pot ser una cosa en contra de que sigui a favor d'una OPA, ja que esta gent només busca rentabilitat. Bueno, abans jo recordo que hi havia un nucli dur en el que és el Sabadell, que el formaven, pues, bueno, la família Lara, Planeta, Isaac Antic, el de Mango, després Joaquín Folk, el de pintures Titán, i després teníem a Héctor Colón, que era de Porcelanosa. Estos van comprar en su dia el 12,5% de les accions a través que els tenia la Caixa. I, bueno, van fer un pacte en què, bueno, que ells no vendien les accions si no se reunien tots, o, bueno, en un cas, és a dir, bloquejant un poc el que era l'antigua. Però, bueno, en el 2018 això va saltar pels aires i pràcticament el Sabadell no té nucli dur d'accionistes, és a dir, la majoria ho té en fons d'inversió. I això és un hàndicap que potser, no sé què passarà, però potser, clar, aquests fons d'inversió el que volen és rentabilitat i a lo millor pugui tindre, no ho sé jo, però pot tindre a lo millor un èxit el que és l'OPA. Bueno, però tornem a la bolsa. Les bolses europees han pujat molt, no havien pujat tant com des de gener, és a dir, per exemple, el DAX alemà ha pujat 4,28%, el CAC francès ha pujat 3,29% i la bolsa espanyola també ha pujat, no tant com les europees, ha pujat un 2,3%. I sobretot no ha pujat, pues, perquè la baixada del BBVA i sobretot de Telefònica. És a dir, podríem dir que també se't situa per segona setmana consecutiva per damunt de 11.000 punts. El BBVA ha baixat 1,42% i el Sabadell també ha baixat un 0,80%. I, bueno, perquè hi havia, com he comentat, dubtes sobre que es prospera l'OPA. Perquè, clar, eixa prima que hi havia del 30% per les oscil·lacions de les accions, ja que eixa OPA se donen accions, pues ja només una prima del 7%. És a dir, que no, els accionistes, si canviaren en aquest moment, pues en teoria només guanyarien un 7%, no un 30%, com anaven les accions en abans. Bueno, però sobretot el que ha baixat molt la bolsa ha sigut Telefònica, que ens ha baixat un 3,54%, a pesar dels bons resultats empresarials que ha tingut aquesta empresa. Però, bueno, l'expectativa del mercat, a lo millor no li veu bons bona perspectiva, i ha fet baixar. Iberdrola i Santander han pujat un 5,53% el primer, Iberdrola, i un 4,50% el segon, i és que més han pujat ha sigut Fluidra i Indra. Fluidra ha pujat 14,30% i Indra ha pujat 10,30%. N'hi ha una empresa que ha entrat al mercat la setmana passada, que no han parlat, que és Puig, és a dir, la de Colònies Puig, bueno, que s'està d'una família catalana, que per cert, fem molt de temps que no entren empreses ja en la bolsa, que se cotitzaran en bolsa, i bueno, pues ha sigut una bona notícia, i aquesta empresa, la primera setmana de cotització, pues la Puig ha pujat un 2%. El mercat de la deuda pues continua estable, el bono espanyol està al 3,3%, l'alemà està al 2,5% i el bono americà està al 4,5%. I si repassem un poc les bolses espanyoles, europees i mundials, pues tenim el següent. L'IBEX puja 2,31, se queda 11.105 punts, el DAX alemà puja 4,28%, el CAC francès puja 3,29%, el FAG italià puja 3,06% i el Nikkei britànic puja 2,68%. És a dir, les bolses europees pugen molt més que l'espanyola. Després tenim el Nikkei japonès, que baixa 0,02%, pràcticament està en pla. La bolsa de Xina, Hang Seng, puja 2,64%. El Dow Jones, la bolsa de Nova York, puja 2,12%. I el Nasdaq, la bolsa de les tecnològiques, puja 1,11%. I quins han sigut els 5 millors valors? Pues Fluidra ha pujat 14,33%, Indra ha pujat 10,27%, Solaria ha pujat 8,56%, Acciona Energia ha pujat 8,02% i Acciona Normal ha pujat 6,41%. Com veiem, la majoria renovables són les que han pujat. I els 5 pitjors valors, Telefònica ha baixat 3,54%, ArcelorMittal 1,69% ha baixat, BBVA ha baixat 1,42%, Sabadell mos ha baixat un 0,80% i Meliá mos ha baixat un 0,37%. I bueno, pues això és el que podem comentar aquesta setmana. L'OPA, que bueno, que crec que la història no s'acabarà perquè durarà uns mesos, i no res, les dades d'afiliació d'este mes d'abril, que bueno, que han alcançat un rècord històric en més de 21 milions d'afiliats, que no se dona això des de que tenim dades, des del 2001.
Molt bé, Julià, pues qüestions interessants, atents estarem a la OPA hostil, que continuarà tenint més capítols i bueno, estos datos de l'afiliació de la Seguretat Social que són realment extraordinaris. Gràcies i parlem amb tu la setmana que ve.
Molt bé, pues moltes gràcies per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.